Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
RAC 1. Notícies. Pol Prats.
Bon vespre, són les 8. Aquesta hora s'acaba de restablir la circulació de trens a les línies R1 i R4 de Rodalies. Estaven tallades des de feia mitja hora per un atropellament mortal entre les estacions de Cornellà i l'Hospitalet de Llobregat. Segons Renfe, ha mort una persona i ara estan investigant si és que estaria creuant les vies per un punt no habilitat. Els trens tornen a circular amb normalitat i Renfe informa que els horaris s'aniran recuperant de forma progressiva. Per cert, que aquest dissabte Renfe ha emès fins a 900 abonaments gratuïts per minut. Són els abonaments de Rodalies i mitja distància que es podien retirar a partir d'avui per viatjar de forma gratuïta fins al 30 d'abril. Tot i aquest allau de sol·licituds, el procés funciona amb normalitat i no hi ha hagut cap incidència. Això dies després que el govern espanyol aprovés prorrogar aquesta ajuda que porta vigent des del setembre de l'any passat. I a aquesta hora desenes de persones fan cua pel concert d'Isabel Pantoja a Barcelona. Feia des del 2016 que Pantoja no actuava a la ciutat i avui torna al Palau Sant Jordi en el marc de la gira per celebrar mig segle dalt dels escenaris. Als 67 anys, Isabel Pantoja repassarà els grans èxits de la seva carrera com Se me enamora el alma, Marinero de luces o Yo soy esa. Anem cap al Palau Sant Jordi de Barcelona, Albert Buscarons.
Doncs ara estarà poc ambient de gran esdeveniment als voltants del Palau Sant Jordi. S'esperen unes 5.000 persones pel retorn de la Pantoja a Barcelona després de 7 anys. Molts mitjans de comunicació estarem pendents no només del que canti, sinó també del que digui. I és que aquesta gira que celebra 50 anys de carrera dona per fer una retrospectiva no només musical, sinó també a una vida en actualitat permanent que explota totes les vessants dramàtiques possibles, com regeixen els manaments de les folklòriques. De moment, els primers càntics arriben per part de les fans. Ai, 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 Pantoja és lo que hay.
I Laura Vilagrà assegura que, tot i que el govern ha llançat la tovallola pels Jocs Olímpics d'hivern, la Generalitat seguirà apostant per projectes semblants. La consellera de Presidència diu que el govern ja hi comptava en deixar córrer aquest tema i matisa que continuaran apostant pel Pirineu i per una estratègia de desenvolupament sostenible. Vilagrà ho ha dit aquesta tarda durant la Diada de Mallorca, on s'ha manifestat en favor del català. Precisament ha criticat els atacs de PP i Vox contra la llengua.
Per reivindicar el català, per reivindicar els països catalans, per reivindicar la immersió lingüística i per sobretot reivindicar aquesta memòria històrica que ens uneix, un fil que ens uneix des de fa més de 800 anys i que el que pretén dir és que la cultura catalana no es toca, la llengua no es toca.
Vilagrà també s'ha reunit amb l'Obra Cultural Balear i l'associació Voltor per teixir aliances pel que fa a la defensa del català. I ara els esports amb Clara Rodergues.
El Barça dona el màxim suport a l'entrenador de bàsquet Roger Grimau malgrat la mala dinàmica de l'equip, amb 7 derrotes en els últims 10 partits, i no se li ha buscat cap substitut. En una reunió d'urgència mantinguda aquest matí amb la presència del directiu Josep Cubells, el mànager Juan Carlos Navarro i el director esportiu Mario Bruno Fernández, s'han programat reunions amb els jugadors per intentar redreçar la situació. Encara en bàsquet, el Barça Sant Feliuenc ha perdut 63-66 contra el Saragossa, actual líder de la Lliga Femenina, en un Palau Blaugrana que ha establert un rècord d'assistència en un partit de les d'Isaac Fernández, 4.657 espectadors. En poc menys de 3 quarts d'hora, a la Lliga Endesa, el bàsquet Girona rep el Baskonia i el duel es podrà seguir en directe al Superesports. I en futbol, a la Premier League, en joc l'últim partit del dia que enfronta el Nottingham Forest i el Manchester United, minut 76 de partit, victòria dels locals de moment per 1-0. Jugats avui, Manchester City 2, Sheffield United 0, Aston Villa 3, Burnley 2, Crystal Palace 3, Brentford 1, Wolverhampton 4, Everton 0 i Luton 2, Chelsea 3. També hi ha futbol a Itàlia, finalitzats fa poca estona, Milan 1, Sassuolo 0 i Verona 0, Salernitana 1. A 3:15 hi ha un interessant Juventus-Roma. Si guanya, l'equip de Turí pot situar-se a només 2 punts del líder, l'Inter.
I el temps, ambient fresc a hores d'ara, el cel serè permet que la temperatura estigui baixant ràpidament. Tot i així, durant la nit i matinada arribaran núvols i s'intensificarà lleugerament el vent d'oest i això farà pujar clarament la temperatura matinal respecte a aquest dissabte, això sobretot a les comarques de Girona. A més, les boires reapareixeran a punts de Ponent i de la Catalunya central i reduiran la visibilitat les primeres hores de demà, un diumenge marcat pel pas de núvols que a la tarda podran descarregar alguns ruixats febles al Pirineu, una cota de neu d'uns 1.300 metres. Això és tot per ara, us deixem amb el Superesports, amb Xavi Buig. Més informació al portal de notícies RAC1.cat.
Superesports amb Xavi Puig.
Passen 5 minuts de les 8 del vespre, continuem el Superesports. A 3 quarts de 9 tenim partidàs a Fontejau entre el bàsquet Girona i el Baskonia. El viurem amb el Dani Aguilar i amb l'Artau Pasqual. Avui també a l'ACB és a punt de finalitzar un partit amb victòria d'augment local. El Palència guanyant de 4 contra el Bilbao. Som els últims segons del partit. A 3 quarts de 9 també jugarà un Gran Canària Breogán. Recordem ahir la victòria del Baxi Manresa contra la Penya, que apropa els manresans a la Copa i n'allunya els vertinegres. I també una altra derrota dolorosa ahir del Barça a l'Eurolliga a la pista del Mónaco de 20 punts, que van arribar a ser 30 poc abans del final. A la Lliga Femenina hem tingut partit al Palau Blaugrana aquesta tarda, partit del Barça Sant Feliuenc, que ha acabat amb derrota de 3 de l'equip local, 63-66 contra el Saragossa. Aquesta tarda també victòria del Perfumerías Avenida contra l'Araski. A la Premier ha jugat i ha guanyat el City 2-0 contra el Sheffield United, també ha guanyat l'Aston Villa 3-2 contra el Burnley i el Chelsea ha guanyat 2-3 al camp del Luton. Ara tenim jugant el Manchester United empatant a un de moment al camp del Nottingham Forest quan queden 13 minuts més l'afegit perquè s'acabi el partit. Demà jugarà l'Arsenal al camp del Fulham a les 3 i el Liverpool dilluns a les 9 a casa contra el Newcastle. A Itàlia tenim bon partit a 3 quarts de 9, un Juventus-Roma, de moment ha guanyat el Milan 1-0 contra el Sassuolo. I a Escòcia hem tingut el Ferm a la Lliga aquest dissabte amb victòria del Celtic 2-1 contra el Rangers, el dia que també hem sabut que els jugadors del Barça, Peter Chicusa i Javi Rodríguez, han estat descartats per Jordi Rivera de la llista de la selecció espanyola d'handbol per jugar a l'Europeu d'aquest mes de gener a Alemanya. Ara, però, el nostre interès abans d'anar a Fontejau és pel Club Patinatge Artístic Olot. I heard y'all talking about me. I'm pretty sure a lot of you got me confused with who I used to be. Last change. Catch ya. Yeah. Everyone talks like they know me, but it's all based on the old me. I've evolved, I'm transformed and raw. My battery's full charge and y'all ain't got shit on me. El dia de Nadal a la xarxa Més, la xarxa de televisions locals de Catalunya, es va estrenar un documental magnífic que porta per títol El Gran Show i que comença així. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, especial de superació, moltes històries que acaben configurant un documental que serveix i molt per veure l'esforç, la dedicació, el treball, l'amor també per aquest esforç que des de fa dècades hi ha a Olot. Ens acompanyen avui el productor executiu i un dels guionistes del gran show, l'Eric Jiménez, i ex de RAC1, que això també ho hem de posar al currículum. Hola, Eric, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
I el coreògraf i entrenador del Club Patinatge Artístic Olot, el Ricard Planiol. Hola, Ricard, bona tarda.
Bones.
I enhorabona. Us he de felicitar perquè m'ho he passat pipa, m'he emocionat. És un documental que emociona molts moments, que té històries també, algunes un punt divertides, i que serveix sobretot per veure com és un any de treball, d'esforç i de dedicació en un club com el Patinatge Artístic Olot. I a més, Eric, no podíeu haver triat millor any per fer aquest gran show.
Doncs impossible, és que ens han fet el guió sol, pràcticament. Vull dir, no hem hagut de treballar guió perquè el guió era immillorable. Realment no ens plantejàvem que pogués passar el que acaba passant. Una temporada plena d'altibaixos, un Dragon Khan, com hem dit diverses vegades ja, perquè jo crec que exemplifica molt bé el que ha passat, i vaja, és que ha sigut doncs molt emocionant viure-ho des de dins, una temporada en què hi ha hagut triomfs, victòries, en què el club ha tingut doncs problemes que no havia tingut mai i ha hagut de buscar solucions, i ho hem pogut explicar al documental. Per tant, doncs molt agraït a l'Olot perquè hagi fet la temporada que ha fet, i sobretot també molt agraït perquè hagi acabat com ha acabat.
Tu quan vas veure el gran show per primera vegada, Ricard? Sencer, acabat, allò, el que vam veure a partir del dia de Nadal a la xarxa, quan el veus per primera vegada?
Jo el veig uns dies abans, una setmana abans de l'estrena. Vaig anar amb ells, amb tot l'equip, a veure, una miqueta més que tot, per, bueno, també per valorar una miqueta. Era una de les coses que havíem pactat, que el veuríem abans, lògicament, perquè a vegades hi ha informacions que poden estar, que pots contrarrestar i que no estiguin equivocades. I la veritat és que ja només aquesta introducció que acabeu de passar se'm va posar la pell de gallina. Vas dir, uau, m'ha impactat, només l'entrada ja m'ha impactat. I lògicament vaig trobar-lo que tocava totes les vessants. I el millor és que te fa reviure una mica, a part de reviure, te fa viure. Te fa viure una mica les sensacions, perquè jo sempre dic que a vegades donem una imatge a fora que potser no és ben bé la que nosaltres sentim a dins, i quan algú ens acompanya, i com ells han viscut, no?, de que ens han acompanyat, han estat bueno, visquent una mica les nostres experiències, ho veuen i ho perceben d'una altra manera. Aleshores, crec que aquest reportatge precisament et fa viure i sentir una mica el mateix que sentim nosaltres.
Perquè quan t'ho diuen o quan t'ho proposen, quan surt la idea de ens agradaria seguir-vos durant tot un any, la primera reacció, Ricard, és de a veure, ara aquests que fotran aquí dins, a veure què passarà aquí.
Jo tot el contrari, va encantar, al contrari, vaig pensar, ostres, que hi hagi interès per això en un esport com el nostre. Jo porto molts anys en aquest món del patinatge, i que se'ns volqués els mitjans de comunicació amb un projecte com aquest, és que no tocava de peus a terra. Penses, uau, quina cosa més xula que ens estan proposant. Ni m'ho creia, si te dic la veritat, ni m'ho creia.
Clar, Eric, i aquí l'altra part, no?, és de dir, com hi som sense semblar que hi som molt, no? Que això ha de ser complicat, de dir, i volem ser tot arreu, però tampoc no hem de molestar, no?
Sí, era un dels grans reptes que teníem, ho vam parlar amb ells, des del primer moment es va dir, sobretot, si hi ha en algun moment alguna incomoditat, alguna cosa que s'hagi de corregir, doncs parlem-ho, perquè hem de conviure, no?, durant molts rodatges. Allò que hem fet, potser 20 rodatges, per tant, doncs són moltes hores plegats, i era el gran repte. Llavors, l'objectiu era col·locar la càmera, intentar estar a prop però allunyats per no molestar, i captar realment l'essència, perquè si tu ets molt invasiu a vegades pots pervertir aquesta essència, i evidentment doncs, trobar aquest equilibri era complicat. Es va treballar amb la direcció, amb els operadors de càmera, que pràcticament sempre han estat els mateixos, doncs per evitar això, sobretot malentesos, problemes, i evidentment sempre hi ha hagut algun moment, doncs sobretot en competició, que és lògic, de ostres, tinc la sensació de que estàvem molestant, però el Ricard ho dirà si no, jo crec que la convivència ha estat molt, molt positiva.
Que sempre ens fixem en allò fora, no? Mira allà a Anglaterra, que han fet aquest reportatge sobre aquest club, no? O el Movistar, que ha obert les portes en el món del ciclisme, que vosaltres heu sigut uns privilegiats de fotre el nas al club referència del patinatge artístic a tot el món.
Absolutament. Nosaltres som uns privilegiats d'haver pogut viure aquesta experiència i d'haver pogut explicar una temporada del millor equip del món de grups de show gran, que és una de les modalitats estrella, si no l'estrella, del patinatge artístic. Una mica l'objectiu també era això, de dir, ostres, és que aquí tenim un equip, a Olot, que és referent, no de casa nostra, referent mundial. Anem a veure què passa allà, anem a veure per què a Olot hi ha un equip que porta guanyant en aquell moment, quan vam començar, 13 els últims 19 campionats del món, que es diu ràpid. Potser no hi ha cap equip al món de cap modalitat amb aquest palmarès, i l'objectiu era una mica això, anem a explicar què passa a Olot perquè hi hagi un club referent, i també d'alguna altra manera també doncs explicar que hi ha una modalitat preciosa, que és el grup de shows de patinatge artístic, que nosaltres sí que seguim a la xarxa, però no és una modalitat coneguda pel gran públic.
Clar, venen el 2023, que diries, Ricard, que és l'any més complicat de tots els que portes com a coreògraf i entrenador de l'Olot, o no?
Dels més complicats. 2008 també va ser un any molt dur, i també molt complicat, on també vam viure l'única aquest per contrapartida és un any que ha acabat de manera molt diferent, que el 2008 es va estroncar ben bé a la part final, i la manera en què ens hem trobat aquest any, que ha estat no participar en un campionat europeu, perquè per nosaltres era el primer cop en totes les edicions de tots els mundials i europeus que hem arribat a fer, sortir internacionalment, o sigui, un any totalment diferent, complicat, i bueno, amb totes les vessants que podien haver-hi.
què diries que t'ha ensenyat aquest any, sobretot, Ricard? Ara, veient-lo una mica en perspectiva i veient-lo en el documental, que també deu ajudar, no?, a reflexionar una mica sobre com ha anat l'any. No sé quina ensenyança en tens.
Jo te diria que intentem sempre donar una mica aquesta ensenyança a les generacions que tenim. Jo ja fa molts anys que el tema de tirar la tovallola és una de les coses que ja vaig aprendre ja fa temps, i fins i tot en aquest cas tenia molt clar que la tovallola no es tirava, fins i tot en el moment en què veus que els pares, fins i tot de les patinadores, que hem tingut alguns casos, no?, de que deien, bueno, aquesta temporada el tenim perduda, votem per anar a un campionat europeu, el tenim prop de casa, el cost econòmic és molt més baix, ja deixem estar tot el tema del Mundial de Colòmbia, que serà un esforç i un sacrifici enorme. I vaig dir, Olot, no farà això ni en pintura. O sigui, farem el que sigui, el que calgui, però nosaltres hem d'anar a apostar per la carta més forta i l'Olot no es pot rendir. És igual que la temporada estigui anant cada vegada més endavellada. Farem el que sigui. I, bueno, la veritat és que al final ha donat resultats, i això, en certa manera, és una mica l'ensenyament que hem de donar precisament a aquests esportistes que estan al darrere i que, bueno, que avui en dia tot el tema de la constància, de l'esforç, del sacrifici, cada vegada està una mica més en decadència, no? Doncs precisament això et demostra que no. Que
és un bon exemple, aquest documental, de tot això. Tu, quan agafeu l'avió per anar cap a Colòmbia, el convenciment que això podria passar, que aquesta medalla d'or tornaria cap a Olot, o era un convenciment que era obligat per...
No el teníem, però ja t'ho dic, mai...
Convèncer les patinadores, o no?
De la meva boca no va sortir mai, ni molt menys el fet de que, per exemple, en el reportatge sí que pots veure que hi ha patinadores que diuen, jo ja m'anava preparada per no defallir, per no caure en depressió, de que, bueno, que sortirien d'allà segons. De la meva boca no va sortir mai, però lògicament tens moltes sensacions al darrere. Soc conscient de que podia passar, perfectament conscient, veníem precisament d'un any anterior on ho havíem guanyat tot i que en canvi vam quedar segons en el campionat del món. Vam perdre aquella primera plaça o aquell lideratge. Aleshores dius, precisament aquest any anem molt pitjor, aconseguir un primer lloc està encara més complicat. I no, sempre penso que es tracta sempre de defensar-ho a la pista. O sigui, aquells 5 minuts són decisius. Realment és dur haver-t'ho de jugar amb tan poc temps i tota aquesta temporada, perquè són molts factors els que influeixen, però al final, de la manera, tot com va la competició, de la manera que es gestiona tot aquell temps abans, durant la competició, tot influeix. Aleshores, sempre hi ha aquella esperança i no s'ha de perdre mai. I... bueno, al final el resultat va cantar per si sol i menys mal. Menys mal.
Sí que, el documental podria haver acabat d'una altra manera, però millor que hagi acabat així, Eric, no?
Sí, sí.
Per vendre'l, jo crec que millor que hagi acabat amb un or que no amb una medalla de bronze, no?
Sí, evidentment. No em vull comparar amb l'alegria que devien sentir doncs, l'estaf, les patinadores, la directiva, però ens hem posat molt, molt contents de la victòria de l'Olot en aquest any, particularment perquè, evidentment, ens ajuda doncs a fer rodó, no?, aquesta història tan maca que ha durat 9 mesos, que és el que dura la temporada, i l'haguéssim fet igual el documental i haguéssim explicat doncs el que va passar, que és el que ens havíem marcat com a objectiu. Però al final també veure un equip que ha patit una derrota molt dolorosa, van quedar terceres al campionat d'Espanya. Per altres seria un èxit, però per l'Olot era una derrota, com es pot veure al documental, molt i molt dolorosa.
El Ricard, en el documental dius, ha estat un desastre. Els hi dius res quan fa 10 minuts que s'ha acabat la vostra actuació.
Amb molt de carinyo, eh?
Amb carinyo, els hi dius a les patinadores. No es pot dir d'una altra manera. Ni puntuació, ni mandangues. Ha estat un desastre.
Ha estat un desastre, sí, sí. Va ser un desastre. La veritat és que és dur haver-ho de dir així, però al final els hi has d'ensenyar. Lo bo, i també ho dic en el documental, l'Olot està molt acostumat a guanyar, aleshores ensenyar a perdre precisament forma part de l'esport, i en aquí elles tenien que aprendre també a perdre, bàsicament per poder remuntar, que en certa manera és una mica el que des del club ensenyem, perquè al final acabem formant persones i la medalla al final, bueno, sí, és un objectiu que ara perseguim, però que al final el que et quedarà serà totes les experiències, totes les vivències i el que has après en aquest món de l'esport.
El Gran Xou trasllada molt bé també la pressió que senten les patinadores, Eric. És un és un documental que el gaudeixes, però que també que el pateixes, perquè les veus que realment aquesta pressió que porten a sobre, perquè no estan competint per un club qualsevol, estan competint per l'Olot, que és una referència en el món del patinatge.
És que la pressió en l'esport, i exactament el que tu dius, la pressió de ser patinadora de l'Olot, jo crec que és una cosa que va traspuant a tot el documental, i al final és una explicació del que ha passat. El diagnòstic que fa el club, l'staff, el Ricard, l'Ester, quan ja va davallar el campionat d'Espanya, és que precisament els ha pogut la pressió i que no han estat capaces de superar, doncs, aquesta pressió. Clar, hem de pensar que són patinadores molt joves. La més gran crec que té 21 anys, no? Sí. En el moment en què hi ha aquesta competició. Clar, patinar per l'Olot, tens la història al darrere. Hi ha una sèrie de patinadores que han patinat abans que tu, que la majoria d'elles les han anat veient patinar mentre eren petites i anaven a les competicions i pràcticament sempre han guanyat. Defensar aquests colors de l'Olot, doncs, no deu ser fàcil. I a sobre, si ets jove, si tens la pressió de que t'ha sortit un campionat a la Catalunya, que no saps bé per què, però no t'ha sortit bé, doncs arriba el moment decisiu i et pot la pressió. I això, doncs, és una cosa que es va veient en el documental. També es va veient com el club ha de posar remei a aquesta pressió i com ha de prendre una mesura que no havia pres mai per poder encarar amb garanties el Mundial de Colòmbia.
Sí, incorporar una psicòloga esportiva, ara en parlarem. D'això de la pressió, en el Barça sempre es diu a vegades, no? Allò que grans porters que el travesser del Camp Nou els hi cau a sobre i que no rendeixen aquí per la pressió. Porters, qui diu porters, diu migcampistes o davanters. També deu passar en el vostre cas, Ricard, no? De patinadores que dius, o sigui, tècnicament és brutal, però el pes aquest de l'Olot l'acaba notant massa.
Sí, no només hi ha, bueno, una part tècnica que s'està avaluant per formar part d'un equip d'aquestes característiques, sinó que realment, primera, que també és un esport d'equip, aleshores també aquesta complicitat que han de tenir dins de la pista, perquè són 5 minuts on no es parlen pràcticament, no poden ni parlar-se amb una mirada, a vegades per la distància, per la música, has de donar una informació que necessites un cop de mà o alguna cosa, realment ho notes i és important. I això, la veritat és que aquesta part psicològica també és decisiva per aquestes patinadores.
Quan decidiu integrar la Georgina Sagristà o demanar els serveis de la Georgina Sagristà, de la psicòloga esportiva, perquè dius, ens farà servei, ens anirà bé després del campionat d'Espanya?
La veritat és que la meva filla gran està estudiant psicologia, que és una de les que forma part també de l'equip, i ella va ser la primera que me va fer el comentari, hòstia, la part de la psicologia esportiva podia ser, ja havíem parlat temps abans d'incorporar-ho o de fer alguna sessió amb el tema de psicologia esportiva.
Jo t'he de dir que m'ha sobtat que fins al 2023 no tinguéssiu un especialista de...
Bueno, suposo que ens hem anat fent... Això és una mica com el tema de casa. Jo penso que avui en dia els entrenadors tots estem... No en tenim potser la formació acadèmica necessària, però tots acabem, i avui en dia t'informes, veus molts esportistes, entrenadors d'altres especialitats, i la veritat que tots ens empapem una miqueta, no?, una mica de la manera de tractar avui en dia, doncs, a tots els esportistes, i no havíem considerat mai la necessitat, a part, som un esport, tot i que semblem molt professional, som molt amateur, i això al final acaba suposant un cost per les famílies, no? Aleshores, vas fent una mica com pots tot el tema de la psicologia esportiva, però de manera una mica més... d'estar per casa, no? Nosaltres mateixos, i ho fem, i anàvem compaginant. Però vam considerar que aquí teníem que donar-li aquest punt professional que realment necessitava la situació, i a part que ja el nostre paper tenia que separar-se precisament d'aquesta història, bàsicament per donar-li un gir que afectés realment a les patinadores per aconseguir un canvi de xip, no? Un canvi de pensament, encara que nosaltres poguéssim aportar-los exactament el mateix. Consideràvem que la part més professional tenia que estar més ben guiada, i la veritat és que crec que va ser un gran encert.
De fet, acaba el campionat d'Espanya, i amb això que dius de separar, no?, perquè hauríeu donat 30.000 voltes a per què carai està passant això, per què tantes caigudes aquí en el campionat d'Espanya, no?, que l'Ester Fàbrega, just acabat el campionat d'Espanya, diu això.
No, les caigudes són per falta de concentració. No em mangueu cap moto. Cap ni una. És que no us vull ni escoltar. Vale? I si vosaltres teniu ràbia, en Ricard i jo en tenim el triple que vosaltres. El triple. Perquè les hores que ens passem a darrere d'això és estratosfèric. No, no, és que clar, jo sincerament ja no sé què haig de fer. No sé si fer un pas al costat i que algú altre us entreni. Perquè de veritat... No, no, no ho dic de veritat, Carla. De veritat. No, jo no puc donar més del que estic donant.
No sé si aquesta amenaça era certa o no, que no, potser no vam arribar a aquest límit, però sí que, com dic, no, hauríeu amb l'Ester de dir, hosti, per què està passant això, no? Per què els entrenaments més o menys van bé, però el dia clau hi ha totes aquestes caigudes i no flueix la cosa com hauria,
sí,
de fluir.
La veritat és que l'Ester, ella a més, precisament, jo li delego tota la part dels entrenaments i ella és la que està al dia a dia treballant amb les patinadores. Lògicament és molt frustrant quan veus que el treball està funcionant tant i tan bé a la pista, a casa, en els entrenaments, i veure que aquells 5 minuts que estàs demanant i que els tens més que entrenats, doncs són totalment caòtics, no s'assemblen absolutament en res amb tot el que has estat treballant i se'n van tot en orris, és molt frustrant. Jo en aquells moments intento anivellar una mica la situació per tal de que quedi com una mica equilibrada, no?, entre les patinadores, entre l'Ester, perquè entenc completament la seva frustració, la meva també hi és, perquè, vulguis o no, tots hem volcat en aquest projecte moltíssimes hores, moltíssima passió, moltíssima... una feinada increïble, no? Elles també, lògicament. Però al final, jo sempre els dic que no és un error de les patinadores, ni d'una en concret, ni de les que han caigut. És una qüestió d'equip. I en aquí, si nosaltres no hem aconseguit que elles ho fessin millor, també tenim la nostra responsabilitat.
Clar, des de la part de punt de vista dels creadors del documental, aquest document que sentíem ara, vaja, només cal sentir-lo... transmet sinceritat, naturalitat, vull dir, l'Ester en aquest moment, la càmera, el micro i tot, sí, refutia 30.000 vegades, sí. I això, hosti, tu hauries d'estar el moment era complicat, però aplaudir amb les orelles de dir, hòstia, aquests moments són els que fan un documental encara més interessant.
Sí, home, realment, doncs, veure el post derrota d'Espanya des de dins, doncs és una passada, no? Periodísticament, això, veure l'Ester, que és l'entrenador de referència al grup de show, dient això, veure el Ricard dient-li, dirigint-se directament als patinadores, potser 5 minuts després de sortir de pista, doncs és un autèntic privilegi. I sí que és cert, abans ho comentàvem, que allà no estàvem pendents de nosaltres, afortunadament, lògicament també, perquè en aquest moment nosaltres no érem actors absolutament secundaris, però clar, tenir aquests documents, doncs, ostres, és un autèntic privilegi. I jo crec que també, doncs, d'alguna manera, és molt enriquidor poder veure un staff com treballa un moment tan delicat amb un equip tan jove, doncs, com ho treballen, i una mica també veure, doncs, aquesta dualitat, no?, el que explicava el Ricard, què diu l'Ester en el moment en què ho diu. Segurament no estava treballat, segurament era improvisat perquè no van tenir temps ni de parlar entre ells, però veus una mica el funcionament...
Per aquest paper de poli bo, poli dolent, que també, sí, no? Explicava, sí, en el documental, no? I que, sí, la mateixa Ester, no? Diu, bueno, si jo... He de ser així perquè després arribin els èxits. Hi ha un moment que també em sap greu, no?, de dir, sí, hosti, però sí, aquesta, sí, exigència, sí, sense aquesta exigència, Ricard, no s'aconsegueixen 14 títols de campions del
jo,
món, no?
Jo crec que és així. Ha de ser d'aquesta manera... Lògicament que les aptituds dels patinadors són importants, però ha d'haver-hi una actitud al darrere, i també per la part dels tècnics, aquesta actitud, ha d'haver-hi aquesta exigència, aquesta disciplina al darrere, si no, difícilment s'arriba avui en dia a aconseguir tot això.
I aquesta exigència avui s'accepta igual que fa 20 anys, Ricard? Abans que deies això, no?, del jovent, que potser, no?, aquest sacrifici no és el de fa 20 anys, a nivell d'exigència de l'Ester o teu, s'accepta de la mateixa manera o no?
Bueno, jo te diria, no teníem potser l'exigència abans que ara potser estem inculcant, perquè tot puja en quant a nivell, en quant a dificultat, tot ha crescut, però bueno, tot ha anat també una mica, diem, a la seva mesura, no? Ara ho veiem, que veiem potser molt més ridículs les coreografies dels primers anys, però en el seu moment eren trencadores, eren increïbles, i ara veiem només les d'ara, no? Més increïbles, i segurament d'aquí 10 anys ho veurem que no té res a veure amb el que farem d'aquí 10 anys, si encara hi som. Però sí, tenim aquesta vessant de que l'exigència aquesta cada vegada és una miqueta més.
No sé si el fet que tant ella com tu tingueu la filla en el grup ajuda al nivell que l'exigència pugui ser tan alta, de dir, bueno, si no es queixa la seva filla, doncs jo hi hauré de seguir, no?
Elles són les primeres que saben aguantar i posar-se en el paper de patinadores i prou. La veritat és que hem sabut bastant apartar tot el tema de la relació familiar a dins de la pista, i elles són patinadores una més a dins la pista i prou. Però sí que elles han tingut que, bueno, ser-ne conscients de separar una miqueta la part paternal o maternal, no?, de lo que és els entrenadors.
Mira, escoltem un altre document que m'ha agradat molt, de quan, em sembla que és després del Campionat de Catalunya, que defineixes aquella actuació, i hosti, jo crec que serveix molt per saber què sentiu els entrenadors.
Tu notes quan una cosa no arriba, quan a aquesta coreografia li falta alguna cosa, li falta una força que no està arribant. Per molt que estigui rendint l'equip, no funciona igual. I a vegades no tens fins i tot ni les instruccions per dir-los, perquè veus que estan executant amb molt bona sincronia, amb molt bona velocitat. Ho estan donant tot, però no està arribant.
Però no està arribant. Hosti, això ho deu notar, sí, des del primer moment, no? De dir, hosti, què passa avui que no estem transmetent, sí, el que hem de transmetre.
Sí, no? Moltes vegades, no sé si és per el fet que és un esport que és tan intens en tan poc temps, però les sensacions és que tenen tant a veure-hi, i, bueno, si el que nota un mateix, jo crec que ho ha de notar-ho el públic, ho ha de notar-ho els jutges, aleshores tu ja ho notes, ja veus exactament quan allò que està a la pista ho estàs rebent de la mateixa sensació que ho estàs veient a vegades a la pista. Jo a la pista se m'ha arribat a posar els pèls de punta veient les patinadores fent el mateix que porten fent durant 5 mesos. I, en canvi, en algun dia especial els veus i dius, uau, se m'estan posant els pèls de punta en aquests 5 minuts. I en una competició esperes tenir aquesta sensació, però no sempre arriba. La situació no sempre és la mateixa. I dius, és que ho estan donant tot, és que estan treballant amb molta velocitat, però hi ha molts factors que influeixen al final. I tots aquests factors fa que diguis, no sé per què, però no estic notant aquesta sensació, aquesta energia, aquesta força, que a vegades dius, com puc trobar la manera on està el botonet aquest realment per aconseguir que això funcioni, no? Hi ha moltes hores, no?, al darrere, però sí que vas analitzant i sí que hi ha cosetes que a vegades pots arribar a ajudar a trobar, no?, però no totes.
Això lliga, Eric, amb un moment a Colòmbia, que em sembla que són 5 minuts, 10 minuts abans d'actuar, el Ricard s'emporta les patinadores darrere els barrots on es veu el pavelló, sí, a dins del pavelló, i els hi diu, veieu com està gaudint aquesta gent? Vosaltres heu d'aconseguir això, que aquesta gent gaudeixi, que han vingut aquí a gaudir. És un moment que trobo sensacional, que en aquell moment de tanta tensió, on tothom està concentradíssim, veure, dius tu, aquí hem de trobar el clic, l'hem de trobar aquí per l'emoció.
Bueno, perquè el show, com diu el Ricard, és molt d'emocions, no?, de sensacions, i suposo que la idea era, doncs, que l'equip s'empapés d'aquesta eufòria, d'aquesta energia positiva que hi havia al Coliseu d'Ibagué, que era un pavelló molt maco, i estava ple de gent, i suposo que era, doncs, captar aquesta bona energia també, doncs, d'alguna manera per carregar les piles de l'equip, no, abans de sortir. Li va sortir bé, per tant, doncs va ser una molt bona estratègia. La imatge és molt maca, saps?
Sí, no, i a més és que va sortir molt improvisat aquest moment. Precisament jo crec que moltes vegades aquests moments més improvisats són els que més funcionen. I a més va ser més per experiència pròpia, perquè jo sóc el primer que, vulguis o no, puc aparentar no estar nerviós, però en aquell moment estàs que dius, jo no sóc capaç de sortir a la pista ni boig. Però el moment que em va tranquil·litzar més precisament va ser quan jo me vaig escapar, mentre estàvem fent l'escalfament amb l'Ester, i jo me vaig escapar per controlar com estava el temps, com anàvem de temps. Aleshores jo vaig mirant també, intentant controlar tot aquest, tota aquesta història. I a l'anar-me darrere dels barrots i veure tot aquell públic, de festa, passant-s'ho bé, cridant, fent la ola, i bueno, em va fins i tot relaxar, vaig dir, ostres, aquesta sensació que acabo de tenir ara de relax, de veure aquest ambient, com ho puc arribar a transmetre amb elles? Vaig anar allà amb l'Ester i vaig dir, em sap molt de greu, però te trenco tot moment l'escalfament abans d'un campionat del món i trenco l'escalfament a l'Ester. I dic, me'ls tinc que emportar. Me'ls tinc que emportar perquè aquelles paraules que sempre intento donar-los abans de sortir a la pista, dic, és que les tinc que donar ara. Perquè he trobat la manera de... vull intentar almenys de trobar, donar la manera de donar-los aquesta sensació de, vinga, podem amb això.
Clar, i la diferència d'embolcalls que deu tenir en tots aquests campionats del món que porteu, aquests 20 campionats del món, aquestes 14 medalles d'or, clar, no és el mateix el públic que t'has trobat a Colòmbia que el que pots trobar a la Xina, que, i això també influeix, suposo, a l'hora d'actuar.
Totalment,
no?
Totalment, és el que te deia. Tots aquests factors et poden donar, bueno, realment que una actuació no s'assembli amb res segons el públic, fins i tot. Aleshores, es tracta d'aprofitar a vegades també una mica aquestes sensacions, i elles han de ser conscients de com està el públic, com està el pavelló. Han d'estar preparades per això, perquè es poden trobar a vegades en un pavelló doncs molt més receptiu o al revés.
Tu t'agrada la mandarina, Eric?
Sí, m'agrada.
Sí. Tu també, Ricard, o no?
Jo ja
per obligació.
Per obligació.
Podem explicar la relació de la pell de mandarina amb els vostres èxits?
La veritat és que és una història que ja em fa molts anys. Jo crec, ja te diria que remunta de l'Anna Vila, va ser una de les capitanes que havíem tingut fa molts anys. I no sé com va venir tot el tema de la mandarina, que portava molta positivitat, el tema dels aromes i tota aquesta història, i portava molta positivitat. Aleshores... vam agafar aquells anys, vam començar a agafar del costum, ja porta molta possibilitat perquè ens vagi bé. Una miqueta el món de l'esport està molt ple de supersticions, i elles van començar amb aquesta història de la mandarina, i això s'ha quedat com ja com un de les coses obligades que fa el grup gran de la CPA Olot.
Pell de mandarina dins del mitjó?
Ha passat per totes bandes, jo te diria. Ha passat per totes bandes. Ara, actualment, la majoria s'ho posen en el patí, sota el mitjó, però ha passat des de el top en el pit, en el tanga, per tot arreu. Però, el patí és on te menys es mou. El problema és, segons on te'l posaves, no sabies on te'l trobaves, al final. Aleshores, si ara normalment pràcticament totes se'l posen al patí.
Doncs per molts anys de mandarina, si tant que sí. I m'hauràs d'explicar també què és això.
Y es que esa piel tiene que ser mi gambina, la veo por la calle, adoro como camina, quiero lamer su gloss, quiero estipar su purpurina, y ella es mi adicción, ella es mi cocaína.
Ah, molt, que... quan sona purpurina, al moment del documental, que la Magalí Feu, la capitana, diu... La lletra és horrible, eh? Diu, no ens representa.
Exacte.
Què és purpurina, Ricard?
Estem parlant de noies molt joves amb uns gustos musicals, no?, de que més propis de l'època, no? Aleshores, aquest tipus de música és el que elles, sobretot, els irà d'escoltar, i moltes vegades s'enganxen amb alguna cançó que s'ha posat de moda en aquell moment o el que sigui, i... amb Escalant ja va començar a sonar aquesta música i elles ja se la van enganxar. Aleshores, en el campionat provincial, el fet de ja només el desplaçament d'anar-nos en cap al campionat, doncs a la que posen aquesta música es posen totes a cantar i ja se la van agafar com un referent. I a cada campionat, com que el primer va anar molt bé precisament, ja era com tenim que posar purpurina en el tema, no?
I ara et ve.
Ara et ve
la purpurina. Purpurina sí. Per tothom. I que bé que van pel documental, no? Temes com aquests de la purpurina, de la mandarina, no? Històries paral·leles que acaben de condimentant, no?, el gran show.
Sí, perquè la història de la temporada esportiva doncs és molt potent, però al final volíem fer un documental per ensenyar el que no veiem, el que no sabíem. Jo, per exemple, el tema de les mandarines no el coneixia, el vaig conèixer fent la documentació per aquest documental, no? Podríem dir. Són petites històries, d'aquestes, n'hi ha més, n'hi ha alguna graciosa, alguna més transcendent, d'alguna manera, que t'expliquen també l'entorn d'aquest club, com viuen, petites històries, això, no? Doncs anècdotes que s'han convertit en tradicions. Bueno, és conèixer una mica també l'equip. També l'objectiu era conèixer una mica les patinadores, que al final són les que salten a pista i les que executen la coreografia del Ricard i de l'Ester. Per tant, doncs també volíem això, conèixer una mica més l'equip.
La gent que vegi el documental veurà també algun aficionat que té com a gran referents al Club Patinatge Artístic Olot, que això és un dels grans quers que teniu, Ricard, perquè pensava, quan tu vas començar a patinar, quin referent tenies, Ricard? En qui et fixaves?
Sí, lògicament em fixava també en patinadors. Jo, un dels meus referents, en Josep Àngel Duró, va ser campió d'Espanya, jo devia tenir 12 anys, ell era el campió d'Espanya absolut, juntament amb la Rosa Maria Pey, que era la campiona en aquells moments. Ja recordo que jo patinava a Santa Coloma de Farners i van venir a un festival. Clar, jo veure'ls per mi era com... eren d'un altre planeta. No t'ho imagines que tu puguis arribar a ser mai el referent, o el nostre club, que arribés a ser mai un referent. T'ho imagines com una cosa... o sigui, ho veus com una cosa molt llunyana i que passa... bueno, és com una estrella d'aquelles fugaces, no? Que dius... ho arribes a veure alguna vegada de tant en tant, però mai t'ho imagines de que vindrà algú i et dirà ets el meu referent, o l'equip del CP Olot és el nostre referent. Això no t'ho imagines.
Vaig acabant. Quin és el millor moment de la creació d'una coreografia, Ricard? Quin és el moment que gaudeixes més, que dius?
Acabar-la.
Doncs dius, ja està, no? Fins aquí hem arribat. Sí. Això no ho toquem més.
Sí.
Que això ha de costar, també. Mira, això ho parlo de vegades amb molta gent, no? Sí, com perquè... l'escriptor aquell que va retocant.
Ah, un artista que pinta un quadre no té una data d'entrega. Pot donar-li i refinar-lo a la mesura que vol i el temps que vol, però nosaltres tenim una data d'entrega i això és complicat, però a la vegada també ens diu...
va bé, no?
Sí, no pots tocar-ho més, ja és que no tens temps. Aleshores, dius, quan l'has acabat, dius, bueno, per fi, ara, avui en dia és dur, perquè... bueno, l'exigència cada vegada és més ferotge, hi ha molta competitivitat, hi ha joves talents realment molt potents, que veus que la cosa es va acabar complicant, no?, en certa manera, però la part creativa realment és molt bonica. O sigui, jo t'ho dic ara en broma, quan ho acabem, no?, però la part creativa realment és per algú que fa tota aquesta història. Jo els moments aquests a la pista sols els agaudeixo com ningú s'ho pot creure.
Clar, es diu, no em vinguis amb cuentos i acaba com un conte, és difícilment millorable. El documental gairebé acaba així.
Fora cuentos i a treballar!
Tornem a començar. Clar, el nou disco ja ha de tenir coreografia assajada i reassajada.
No està del tot acabat, però déu-n'hi-do.
I té títol que es pot dir o no es pot dir
no
encara?
No es pot dir. Tampoc el té encara. Està en el forn, però...
I la temàtica tampoc no pots avançar res de res?
No se pot avançar res de res. Això és primícia.
Secretisme. Màxim secret.
Però sí, la veritat és que la data d'entrega és el mes de febrer. Aleshores, nosaltres treballem amb molta antelació i amb molta cura, pas a pas, i cuidant una mica tots els detalls. Pot sortir millor, pot sortir pitjor, però sempre ens ha funcionat la nostra manera de fer-ho i continuem fent-ho igual que el primer dia.
Però barregeu discos o no? És a dir, el tram final de temporada de les patinadores barregen el que estan amb el que ja vindrà l'any següent?
Sí, han de barrejar, perquè a més ens trobem durant una temporada que, per exemple, aquest any precisament el fet de no participar en el Campionat d'Europa ens va donar un marge molt ampli des del Campionat d'Espanya fins al Campionat del Món, i aquest temps també el teníem complenar per poder començar a preparar un nou treball, perquè si no, després se'ns acumula molt després del Campionat Mundial, no ens dona el temps i el marge suficient com per tenir el treball més o menys polit per estrenar la temporada següent. Aleshores, anem compaginant una mica les dues temporades fins que s'acosta el Mundial, que després ja apartem doncs, la temporada següent per uns dies i fins que no s'ha acabat el Mundial, que després ja sí que és absolutament dedicació plena a la nova temporada.
Com t'imagines el 2024, Ricard?
Com me l'imagino?
Sí, tan emocionant i trepidant com aquest, o no, esportivament parlant?
No me l'imagino mai amb la, o sigui, des de la part, des de la vessant esportiva. O sigui, sempre m'ho miro més des de la vessant de si serà algo que agradarà a nivell d'espectacle o a nivell... És curiós, no? Perquè no me l'imagino tan... No me'l conto com a medalles, sinó que sorprendré o donaré aquella part... Miro més des de la part coreogràfica. Suposo que també... Potser perquè serà un tema més me decanto, no? Però m'ho miro més sempre des d'aquesta part de si donaré aquell toc especial que, bueno, que marca una mica més el CPU lot, i suposo que l'Ester mirarà més la part més tècnica o potser, si vols, la part més de resultats, no? Però perquè també és la seva vessant.
Donaràs molta feina a la gent de vestuari, o no? Amb aquest...
Ja l'estic donant.
Sí, eh?
Sí, ja l'estic donant, sí. Però, bueno, sempre els hi dono a vestuaris, a Trenzo, a tots plegats, els hi dono feina sempre.
Hi sereu o no, Eric?
I serem, com havíem estat fins ara, fent les transmissions del territorial, el Campionat de Catalunya, el Campionat d'Espanya, perquè nosaltres la nostra aposta pels shows continua, però no estarem de la manera que hem estat aquest any, i serà una llàstima, perquè realment doncs, ha estat molt enriquidor a nivell personal, també per la Trini, la directora, per l'Albert, que ha estat l'altre pal de paller del projecte, l'Albert Brosa. Ho trobarem a faltar. No sé si ells ens trobaran a faltar, però nosaltres sí que trobarem a faltar, perquè al final és el que dèiem, doncs viure de prop moments tan íntims i doncs moments tan transcendents d'equips tan rellevants, per la gent que li agrada l'esport, no té preu.
Bueno, han promès que vindrien a posar-se els patins algun dia.
Ah, ep!
Sí, això serà primíssim. Això jo penso que haurà de sortir també a la xarxa.
Uns extras allà,
exacte.
No?
Sí. Penso que potser haurem de fer alguna prova de càsting per veure si els incorporem a l'equip.
Això, és veritat que queda pendent. Però això ja per la intimitat. Secretisme també aquí.
Ja apretarem perquè surti en algun lloc, a la xarxa també. La gent que el vulgui recuperar, a la xarxa Més.
Sí, a la xarxa Més, està allà, doncs, per molts mesos, suposo, per anys, tothom que vulgui el pot recuperar. I jo crec que val la pena. Si t'agrada l'esport, no cal que t'agradi el show, no cal que t'agradi el patinatge. De fet, la intenció també era que gent conegui aquesta modalitat i aquest esport tan maco que és el patinatge artístic. Per tant, tothom convidat a entrar a la xarxa Més i a mirar el gran show.
Recomanadíssim, des del Superesport, si el mireu i no us emocioneu, preocupeu-vos, aneu al metge l'endemà, sí. Perquè potser teniu algun problema a les venes o en algun lloc del vostre organisme. Eric Jiménez, productor executiu d'aquest El Gran Show, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Ricard Planiol, que vagi bé l'entrada d'any, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i enhorabona per aquest reguitzell d'èxits que us acompanyen i sobretot per l'amor que dediqueu, ho deia al principi, i jo crec que no s'entén tant èxit sense aquest amor per aquest esport, per aquest patinatge artístic.
Moltíssimes gràcies.
Fem una pausa i anem a Fontajau, que acaba d'arrencar aquest bàsquet Girona-Bascònia de la Lliga ACB.
RAC 1.
Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
Veniu, que ja torna al teatre al carrer Nadal. Viladecans s'omple de màgia, teatre i molt d'humor amb una gran proposta d'espectacles a peu de carrer, gratuïts i per totes les edats. Descobriu tota la programació a viladecans.cat. Us hi esperem. Ah, i no oblideu que viure el Nadal a Viladecans és una altra història. Viu el Nadal al Palau de la Música amb el concert d'any nou de l'Orquestra Simfònica del Vallès, dirigit per Isabel Rubio. Viu-lo com si fossis a Viena i gaudeix de la música més alegre i festiva per celebrar l'arribada d'un nou cicle. Els dies 31 de desembre i 1, 2, 3 i 6 de gener al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio ho trobaràs a RAC1.cat.
Passen 4 minuts de 3 quarts de 9. Continuem en directe al Superesports a RAC1 fins a les 11, on començarà el Tu diràs amb el Gerard Ballera. Ha arrencat ja el partit de la Lliga CB a Fontejau entre el Bàsquet Girona i el Baskonia. Partidàs abans d'entrar el 2024. Allà hi tenim el Dani Aguilar. Hola, Dani, bona nit.
Hola, Xavi Puig, molt bona nit.
A priori, un partidàs de bàsquet el que viurem a Girona.
Absolutament, ara anota el primer triple Cory Miller-McIntyre. És un duel perquè el Bàsquet Girona intenti esgarrapar les últimes opcions per ser a la Copa. Ara en Bartau Pasqual feia amb números, el pobre em deia, però vols dir que és possible? I jo deia, home, és molt difícil, però matemàticament no és impossible. El Girona, que suma 7 victòries i 8 derrotes, el Baskonia, que suma 8 victòries i 7 derrotes. Per tant, en cas de victòria gironina, s'arribaria a l'última jornada de la primera volta amb un 4-ple empat amb Baskonia, Tenerife, Penya i també Bàsquet Girona.
Hola, Artau Pasqual, bona nit.
Bona nit, Xavi. Compro full de ruta, eh?
Tampoc és que el Baskonia arribi per tirar coets, però, en aquesta cita, o sigui, que el Girona porta 3 derrotes consecutives, però Baskonia, entre Eurolliga i ACB, 4 derrotes en els últims 5 partits, que no sé si és bona o mala notícia, abans de visitar Fontejau.
Sí, venen amb un calendari carregat, diverses derrotes, ganes de redimir-se i molt talent. L'altre dia contra Baskonia, contra Milà, van anar a remolc tot el partit. Es nota una mica de millora defensiva en comparació amb el Baskonia de l'inici de temporada, però de totes maneres és un equip també de caràcter molt marcadament ofensiu i amb moltes carències al darrere.
El nou fitxatge és el roster del Bàsquet Girona o no, Dani?
No és el roster, no és. Noi, perquè quin aterratge. Brei, Ibi, procés víric. Baixa per malaltia, tan bon punt arribat, no sé si a l'avió o el que ha agafat fred, però en tot cas és baixa per malaltia, tampoc hi és Maxi Fielero per una contusió. Per tant, ens trobem que el Girona té 11 jugadors al roster. No hi ha cap descartat, hi ha dues baixes, 13 jugadors a la plantilla després de la marxa de Markel Brown, per tant, 11 jugadors avui a la plantilla de Salva Camps per intentar guanyar Baskonia.
Ja tenim una entitat esportiva de If Pons.
Sí, noi, 6-10, 5-54 per al final del primer quart. El primer punt de Miller-McIntyre, per cert, i és notícia, Artau, 4 minuts de partit i tenim, un dels millors jugadors de la Lliga, Marcus Howard, a la banqueta.
Sí, de moment reservant-lo segona unitat, també sortirà des de la banqueta quan entri Chima Moneke. Teníem un quintet inicial de Baskonia amb jugadors com Sander Rayeste, sense anar més lluny.
Sí. Anota el segon tir lliure també, 6-11, guanya de 5 al Baskonia, que té moltíssim potencial, que té una de les millors plantilles de tota la competició, que té davant nostra, diguem-ne que a prop de la nostra posició, com a mínim en línia recta, Xavi Puig, aquesta cua majestuosa de Dusko Ivanovic, que ens encanta veure. A més, tenim primeríssim pla d'aquesta cua, com sempre, alt, imponent, el tècnic serbi. Ara ho intentava Miller-McIntyre una altra vegada des del triple. Compte que es fan un embolic entre Iroegbu i Sergi Martínez. La torna a tenir Aik Iroegbu. Iroegbu votant cap a Sergi Martínez. L'extrapàs a la cantonada cap a Eric Vila. La penetració, cistella. Molt bé l'Eric, la deixa amb mà esquerra. Bona safateta. 2 punts per l'Eric, 8-11. A l'altra banda, la penetració de Sedekerkis, dur com una roca, falla Juan i Marcos en transició, demanen antiesportiva, ja comencem. A veure, la falta és lateral, no és del tot frontal, demanava antiesportiva Salva Camps, que jo crec que no demanarà challenge per res del món, no sé com ho veuràs des de la tele, Xavi, però és d'aquelles que jo crec que no són antiesportives per enlloc.
Veurem, com que hem tingut l'altre, que tampoc era... Yeah. Tan clara la de Pons, a mi aquesta tampoc no m'ho sembla.
Ja.
Ara està mirant, clar, no és aquest pavelló el que va veure Ivanovic amb la samarreta del Balbi Girona, sinó a Palau Sacosta. Encara no estava construït Fontejau. Vaja, s'estava construint Fontejau, de fet.
L'Artau no havia nascut, no, si no m'equivoco?
No, 90-92 va ser a Girona Dusko Ivanovic.
No havies nascut el 90, Artau?
No.
Hòstia. Ah, no, però després... 92-93, jo crec que encara no hauria jugat aquí Fontejau.
És a dir, l'època Casballo, tu la recordes?
Molt vagament.
Molt vagament, Molt vagament. Mort de Déu. En fi, joventut i experiència alhora i talent. Artau Pasqual aquí comentant aquest bàsquet. Girona-Baskonia, que li queda 4-48 al primer quart. Guanyant de 3 l'equip basconista. Falla ara en la penetració Marinkovic. A l'altra banda, Eroegbu intentant imprimir velocitat. Ai, que ràpid que és. I el 2-1 d'Aik. i el 2-1 d'Iroepo. La primera jugada marca de la casa, ho diu sempre l'Artau Pasqual, es fa gegant a dins de la pintura. És increïble com un jugador d'aquest tamany és capaç de, amb els rectificats, amb la posició del cos, amb la força, fins i tot empenyent, acabar anotant amb moltes d'aquestes penetracions, Artau.
És molt elèctric, a més té una cosa molt bona, que és que absorbeix el contacte però al mateix temps aixeca la pilota amb moltíssima naturalitat. És un jugador, és un superdotat físicament, evidentment, dins de les característiques que té i les limitacions d'alçada, però vaja, sap maximitzar perfectament les qualitats atlètiques que té. Després, una cosa més, en aquest sentit, és un bon partit pels interiors del bàsquet Girona en atac, dins de tot, sobretot pensant en Giorgi Goloman, que podrà fer mal contra interiors com Cotsar o com Costello, que lateralment no són especialment bons, i també per una cosa que hem anat veient al llarg dels darrers partits, que és que a Salva Camps li està agradant tancar partits amb ips ponts de 5. Avui pot ser una cosa que també veiem amb cert recorregut, ja que Baskonia pot ser un rival agraït per jugar ràpid.
Sí, sí. I a esa pista, Chima Bonegue, Marcus Howard, dos dels referents d'aquest equip. Chima a la cantonada, llançament, bona cistella de Cotsarés o de Costello?
Costello.
De Costello.
D'altra banda, això, ja ho veiem, són molt talentosos els interiors de Baskonia.
El llançament exterior dels interiors són perillosos. Eric, des del triple, no hi va, el rebot per Costello. Ori Miller, McIntyre en transició, en velocitat, creua línia de mitjos, la penetració, cistella. Cistella, i per si de cas, per allà venia Sander Rayeste per acabar d'esmaixar-la. 11-15, punts i velocitat en aquest partit, que li queden 4 minuts al primer quart. Juan i Marcos cap a Susinskas, pilota interior amb Goloman, com deia l'Artau, intentant aprofitar els centímetres, ara no ho aconsegueix. El pivot de bàsquet Girona es manté al més 4 per Baskonia. Penetració, amb molt bé la pilota doblada cap a Chima Moneke, ha penetrat bé Costello, ha tallat perfectament, Moneke ha doblat i cap a dins. Aquí Moneke es fa, no norma, no, sembla que faci 2-10 i frega els 2 metres Chima Moneke, i amb el rectificat ha tret aquesta falta. Seran 2 tirs lliures per l'exjugador de Baxi Manresa.
A l'ACB ha guanyat el Palència contra el Bilbao, 78 sí. a 72 de 6, la segona victòria, no?, dels Palència a la Lliga. I ara tenim jugant el Gran Canària, de moment guanyant de 8 el primer quart contra el Breogán. Gran Canària, que si guanya ja hi és a la Copa.
Correcte, perquè Gran Canària està amb 9-6, se situaria amb 10 victòries. Si vols, després, en un temps mort, Puig, expliquem aquest full de ruta que deia l'Artau, perquè la gent se situï amb això dels comptes de la Copa, que ja avanço que jo sóc nefast amb això, que em costa molt.
Però m'han agradat.
T'han agradat, He fet molts esforços, per tal d'il·lusionar l'Artau. Que em deia, però encara hi ha alguna opció? Dic, home, és molt remota, però primer s'ha de guanyar aquest partit. Ara mateix perd per 6 punts el Girona, 11-17. Quino Colom li fa una falta estúpida a Marcus Howard, que ha ingressat fa pocs instants a pista. De moment fred l'escorta nord-americà de Baskonia en l'últim partit de l'any aquí a Fontejau, penúltim partit juntament amb el de Gran Canària de l'ACB aquest any, perquè demà el Madrid juga, tu, dia 31. Ara bona pilota interior de Quino Colom cap a Goloman i l'enfonsa el dorsal 14 de Girona. Bona combinació ara entre tots dos, 13-17. A l'altra banda, Marcus Howard, Miller McIntyre, el ve a bloquejar Costello, compta Miller McIntyre creuant la zona, apa, una altra falta que treu Chima Moneke, que demana cistella, demana acció continuada i cistella, no?
Sí, dues coses. La primera, Cody Miller-McIntyre, la resposta de Baskonia als problemes del base, si ja no ha acabat de funcionar com volien, ni com Enion ja no hi és. Veiem que a més és un equip, doncs, això, que va curt el perímetre de jugadors que prenguin decisions. Cody Miller-McIntyre s'ha convertit en un jugador que contribueix en rebots, contribueix en assistències, ha fregat algun triple-doble, de fet, darrerament. Vaja, està sent un jugador que salva molt els mínims per Dusko. I després, tema Moneke, com estàvem veient ara, és el millor per ell és quan pot ser vertical i quan no debuta gaire. Quan pot enfilar cap a cistella directament és quan treu el millor.
També et dic que, tenint en compte el talent individual que té, treu una quantitat de rendiment en aquestes accions increïble.
Sí, de fet, és curiós perquè és que a vegades xoca una mica el jugador que ell voldria ser o que imagina que és amb el jugador que realment podria treure més profit, no?, de si mateix. També, fruit d'això, per exemple, clar, si no tingués aquesta confiança que té dipositada en les seves capacitats, no hauríem vist probablement la versió que vam veure a Manresa, però en un context com el de Baskonia, en un context d'Eurolliga, sí que necessites optimitzar-lo en el que s'ha fet, i ara ho vèiem, dues jugades en les quals ha pogut atacar una muntall i ara sobre bot, però sobre un bot i enfilant cistella, ha pogut treure, doncs vaja, rèdit en les dues.
Sí, sí. Anota els lliures Chima Moneke, 13-19, més 6 per Baskonia, 3-0-4 per al final del primer quart. La puja Juan i Marcos, defensat per Marcus Howard. Marcos amb la pilota Marcos Howard, per tant, i de valent el vot de l'argentí, segueix votant Marcos, se l'intenta desempallegar, no pot, la pilota exterior cap a Goloman, ha de llançar des de la línia 3 Goloman, uf, quina pedrada, mare de Déu senyor, Miller McIntyre amb la passada de futbol americà, que no va absolutament enlloc, ha caigut a l'unyà aquesta pilota, serà servei de fons per Bàsquet Girona. 2:44 per al final del primer quart.
Tenim partit de la Sèrie A en futbol entre la Juventus i la Roma, la obert amb empat a 0 al Mar.